Segueix les eleccions municipals a Cugat.cat.
Molt bon dia i benvinguts al cicle d'entrevistes electorals per a la campanya municipal del 24 de maig. Avui és el torn de Solidaritat Catalana per la Independència, que es presenta a les municipals de Sant Cugat per segona vegada. A les darreres eleccions municipals, Solidaritat va aconseguir 464 vots, un 1,54% del total dels sufragis. Maria Rosa Comelles és alcaldable d'aquesta formació. Molt bon dia i benvinguda a Cugat.cat.
Molt bon dia i moltes gràcies.
Comencem parlant d'economia. Actualment a Sant Cugat hi ha 3.655 persones a les llistes de l'atur i una taxa del 9%. Des de Solidaritat li donen prou importància a aquest fet, tenint en compte que fan més d'una desena de propostes en aquest sentit. Què farien vostès per millorar l'ocupabilitat del Sant Cugatenc i quines són les seves propostes estrella?
Bé, de fet, nosaltres donem molta importància a la defensa dels drets socials, perquè és el segon eix del nostre programa. I, de fet, doncs, sí que en un primer punt, i molt important, atendrem a les persones més desfavorides. Això vol dir que farem ocupació, habitatge i, sobretot, l'accés de serveis socials ha de ser un accés en què tothom es pugui recórrer quan l'atur ha acabat, quan veuen doncs, que estan desnonats, perquè l'accés a serveis socials bàsics ha de ser un accés que tothom tingui coneixement, perquè ja aquí a Sant Cugat tenim un 61% de persones amb atur de llarga durada que, bé, que han acabat la seva prestació d'atur i en aquests moments doncs, bé, reben ajuts, però aquests ajuts eren puntuals el 2012 i ara en aquests moments tot això s'ha cronificat. Vull dir, el nostre camí cap a serveis socials és per atendre aquestes persones més desfavorides, els d'atur de llarga durada, i després doncs, fer unes bones polítiques a nivell d'ocupació i a nivell d'habitatge.
I com es crea ocupació des d'un ajuntament?
Doncs bé, si nosaltres mirem que dintre del que és els serveis públics a l'Ajuntament, aquestes polítiques es poden afavorir, per exemple, doncs, a la contractació pública. Dintre de la contractació pública, doncs veiem que els requisits a les empreses podien ser uns requisits en els quals s'afavorís que les empreses que fan serveis públics, contractessin laboralment a les persones doncs, amb risc d'exclusió i fessin una reinserció social. Això va dirigit doncs, als discapacitats i a les persones amb atur de llarga durada.
Quin paper juguen per a vostès els treballadors, les pimes i les grans companyies establertes a la ciutat, que són un grapat, i com gestionarien les relacions entre treballadors i empresaris, tenint en compte que en els últims anys també s'han presentat expedients de regulació d'ocupació a empreses sancugatenques?
Sí. Nosaltres farem una rebaixa de la fiscalitat a les empreses de nova constitució. Sobretot nosaltres doncs, impulsarem el comerç de proximitat. Això vol dir que fomentarem les cooperatives per impulsar tot aquest petit comerç, perquè una cosa comporta l'altra. Llavors, l'Ajuntament ha de mediar amb l'emprenedoria. Vull dir, s'ha de lligar el món empresarial, l'emprenedoria i l'administració.
Vostès proposen que el pressupost municipal se sotmeti a un procediment en el que intervingui la ciutadania, els polítics i els tècnics, pressupostos participatius. Com i per què?
Bé, la participació ciutadana, tothom ha parlat molt en la transició democràtica, però la participació ciutadana no està ben impulsada. La participació ciutadana dona joc a que el ciutadà expressi les seves necessitats, però de l'Ajuntament, vull dir, de les necessitats dels ciutadans, han de fer que les coses tirin endavant. Per exemple, impulsarem la participació ciutadana fent pedagogia a les persones perquè vegin que hi ha òrgans que els representen i òrgans on ells han de tenir veu i vot, que en aquest moment només tenen veu. Nosaltres modificarem el reglament de participació perquè els ciutadans tinguin veu i vot. I sobretot en els organismes de participació com els consells de barri i consells de ciutat, modificarem la composició i modificarem també el dret aquest que he dit de vot, o sigui, perquè en aquests moments la ciutadania no està representada.
Què retallarien de l'actual Ajuntament i per què?
Com ha dit?
Què retallarien de l'actual Ajuntament i per què?
A veure, Nosaltres retallaríem totes les despeses institucionals, com a mínim un 50%. O sigui, les despeses protocolàries, les despeses doncs, de publicitat institucional es poden reduir en un 50%. El que sí que s'ha de prioritzar són les polítiques socials, perquè el que no podem permetre és que a Sant Cugat hi hagin focus de pobresa i sobretot que es cronifiquin. Llavors nosaltres també les mesures que volem portar a l'Ajuntament són unes mesures que comencin a encaminar-se cap a la hisenda pròpia. Per tant, el que farem en primer lloc serà portarem la sobirania fiscal, l'exercici de la sobirania fiscal. Això vol dir que els impostos que paga l'Ajuntament, que són l'IRPF i l'IVA, l'IRPF dels seus treballadors i l'IVA dels contractes que doncs ells fan, els contractes públics, tot això, el que paga l'Ajuntament, s'ha d'ingressar a l'Agència Tributària de Catalunya. I a partir d'aquí també donem exemple al ciutadà. Hem de començar a ingressar a l'Agència Tributària de Catalunya per fer la nostra hisenda pròpia.
S'ha de tenir en compte, de totes maneres, que després les quantitats econòmiques són igualment transferides a hisenda de l'Estat espanyol.
A veure, això, vull dir, a veure, si nosaltres volem anar cap a una independència, hem de començar a fer mesures i accions per obtindre aquesta independència. Per tant, si ingressem a l'Agència Tributària de Catalunya, no cal que vagi a l'Espanyola, perquè l'Espanyola actualment recapta entre un 95 i un 98% dels nostres impostos.
Per què creu que els ajuntaments no ho estan tirant endavant i només ho estan fent petits ajuntaments? Tot això, tot i que Sant Cugat, durant aquest mandat, sí que es va responsabilitzar de fer-ho, tot i que no ho ha tirat endavant.
Bé, a veure, Sant Cugat és membre de l'AMI, és membre de l'Associació de Municipis per la Independència. D'aquests municipis, de 947 municipis de Catalunya, actualment hi ha 63 que exerceixen la sobirania fiscal. Però Sant Cugat només ha expressat la seva voluntat. Amb la voluntat no n'hi ha prou. Hem de fer accions que ens condueixin precisament a que els catalans tinguem un millor benestar i una millora de qualitat de vida, i hem de començar pels ajuntaments.
En el seu programa electoral prometen excepcions i bonificacions de taxes en funció de la renda. Pot especificar en quin percentatge i per qui i de quines taxes en concret? Perquè hi ha l'IBI, escombraries, clavegram...
A veure, nosaltres hem de veure que les persones més desfavorides ni poden pagar habitatge, ni poden tirar endavant perquè els seus recursos són molt limitats. Llavors, evidentment, s'haurà de rebaixar la fiscalitat a aquelles persones que realment estan desfavorides i estan excloses socialment. Això és el més important.
Canviem de qüestió, parlem de serveis urbans. Proposa millorar la recollida selectiva d'escombraries. Què creuen que falla i què falta a Sant Cugat per millorar-la?
A veure, la taxa es podia incrementar perquè contra més volum de brossa generi una empresa, doncs la taxa ha de ser més alta. En tema de residus, veiem moltes vegades que en els punts de recollida, doncs bé, tota la brossa està escampada. Llavors s'hauria de fer impulsar, doncs això, perquè, per exemple, en les festes, Nadal, Setmana Santa, quan realment hi ha molt més volum, doncs hi hagi un servei més continu, que no es vegin escombraries pel carrer.
Volen a més promoure l'establiment de punts de recàrrega de vehicles elèctrics en els aparcaments. Amb tot, els números parlen per si sols i la utilització d'aquests punts de càrrega que hi ha actualment a Sant Cugat tenen una poca o gairebé nula utilització. Per què fan incidència, doncs?
Bé, això és una cosa que ha de ser progressiva. No diem que sigui ara, en aquests moments, però sí que ha de ser progressiva, mirant cap a un futur. També mirant cap a un futur, doncs nosaltres veiem que si fem aquestes mesures arribarem a la independència, perquè de fet, torno a repetir, l'Ajuntament amb les polítiques que fa de contenció no arribarem al lloc, perquè amb el deute no és un tema, vull dir, no és una manera de gestionar l'Ajuntament. Vull dir, nosaltres el que hem de fer són unes bones polítiques perquè tirem endavant, I llavors, doncs, és aquest el cas.
El medi ambient, de fet, centra bona part del seu programa electoral i una altra proposta és la d'instal·lar plaques solars als edificis públics i estendre el carril bici a tota la ciutat. Quin pressupost es destinarien, tot perquè tenint en compte que, per exemple, la qüestió d'instal·lar plaques solars té uns alts costos?
Bé, a veure, com jo he dit abans, hi ha polítiques més importants i d'altres menys. Aquí s'han de prioritzar les necessitats dels ciutadans. El que no podem fer és gastar-nos diners en parcs i jardins i, per exemple, veure doncs, que hi ha persones que necessiten doncs, les necessitats bàsiques per viure. Jo prioritzaria polítiques socials, ocupació, habitatge i, sobretot, els plans de millora dels barris, que hi ha molts barris que estan deixats de la mà de Déu. Llavors, aquestes polítiques, doncs bé, amb un pressupost ha d'haver-hi partides per tot, però sí que s'han de prioritzar les polítiques que realment necessita el ciutadà.
Pel que fa a la qüestió del pla de barris, des de Solidaritat, com millorarien les urbanitzacions dels barris que encara estan pendents i sobretot el percentatge del cost que paga cada ciutadà per urbanitzar el seu carrer?
Miri, els plans de barri, o sigui, clar, Sant Cugat és una ciutat que està molt compactada al centre, però els barris estan allunyats del centre. Llavors, aquests barris necessiten serveis bàsics, que avui en dia encara no els tenen. La Floresta ara ha començat un pla de millora per l'asfaltat, però falta enllumenat, falta la connexió de clavegueram, falta serveis de seguretat ciutadana i a Mirassol igual. I a Mirassol i després a Can Cabassa, tot el que ha passat doncs, amb el tema dels habitatges. Solidaritat no donarà cap llicència d'obres per fer pisos si en un barri hi ha un 10% d'habitatges buits.
Sobre mobilitat, diuen que cal aconseguir la zona 1 dels ferrocarrils per tot el territori de Sant Cugat i que cal modificar l'actual sistema tarifari que perjudica, diuen vostès en el seu programa, els usuaris santcugatencs. Què pensen fer tenint en compte que la T-Mobilitat és una nova gestió de tarifa que entrarà en vigor d'aquí un any i que estarà totalment en funcionament el 2018? Per què proposen la zona 1? Si ja existirà d'aquí un any la T-Mobilitat.
Perquè hem de ser executius i d'alguna manera hem de gestionar en base a les necessitats. Si la T-Mobilitat no està vigent, nosaltres el que hem de fer és gestionar amb la Autoritat Metropolitana del Transport i amb Ferrocarrils de la Generalitat la zona 1 per Sant Cugat. Però això és una reivindicació que nosaltres ja portàvem en el nostre projecte el 2011. O sigui, nosaltres començarem a fer això. Si s'instaura la T-Mobilitat, doncs d'acord, molt bé, sempre i quan cobreixi les necessitats de tota la ciutadania.
Com parlava vostè, la qüestió dels serveis socials, dels serveis a les persones, és una de les preocupacions màximes de Solidaritat. Vostès exposen, de fet, en el seu programa electoral que el 26% de les famílies són ateses pels serveis socials bàsics i aposten per reforçar els tècnics municipals que tenen cura d'aquesta àrea. Exactament, proposen més contractes o una distribució millor del funcionariat?
A veure, nosaltres el que volem és que es doni obertura als funcionaris i aquells funcionaris que són tècnics, els funcionaris especialitzats. Per exemple, aquí a l'atenció de serveis socials bàsics, doncs falten treballadores socials, educadors socials i aquestes disciplines, doncs bé, són disciplines en les quals, vull dir, l'Ajuntament té aquests professionals. Aquests professionals estan per assessorar els serveis socials i, de fet, en calen, perquè tu, quan et dirigeixes als serveis socials, doncs han d'haver-hi aquestes persones, aquests professionals, perquè et puguin assessorar bé. I nosaltres el que farem és impulsar aquests funcionaris perquè estiguin atenent els serveis públics.
Ho han pressupostat tot això des de Solidaritat, l'augment del pressupost que destinarien per incrementar totes aquestes ajudes?
Miri, en el 2014 l'Ajuntament va destinar doncs un pressupost a serveis socials i en el 2015 ha augmentat només un 4,8% el tema de cohesió social. Vull dir, clar, vull dir, no pot ser, vull dir, és insuficient. Nosaltres, si entrem, evidentment, farem un estudi del pressupost, però aquest pressupost és insuficient per les mesures i pel que cal avui en dia per tirar endavant totes les necessitats de serveis socials.
En matèria de salut aposten per treballar per aconseguir un conveni de col·laboració amb l'Hospital General de Catalunya que afecti urgències, tractaments específics i la coordinació en primària. No volen, doncs, un hospital públic de referència com ja havia estat projectat i que es va aturar?
Miri, actualment, tal com estem, l'Ajuntament no pot fer inversions. Per tant, doncs, nosaltres som conscients doncs, que, per exemple, la gent gran necessita llits, necessita acolliment residencial. Però nosaltres el que podem fer des de l'Ajuntament és assessorar, per exemple, la gent gran, perquè fer una mediació, una col·laboració amb la Generalitat per concertar places públiques, perquè no es poden fer hospitals, ni es poden fer residències, ni es pot fer res de res, perquè no hi ha prou diners per inversió. Actualment l'Ajuntament destina per inversió 14 milions, un 24% menys que l'any passat.
Sobre habitatge, proposen incrementar el percentatge del parc de lloguer social de Promusa per a persones sobretot en risc d'exclusió social, però més enllà d'aquesta proposta, quin paper creu vostè que ha de tenir Promusa al municipi?
Bé, Promusa fa una gestió en temes doncs, de construcció i en temes doncs, d'habitatge social, però creiem que el parc d'habitatge social, el tant per cent que hi destinen és insuficient. Convergència proposa un 7%, però miri, ha de pensar que les ciutats d'Europa, aquests parcs socials d'habitatge, estan sobre el 20%. O sigui, imagini's quina diferència tenim. Per tant, hem de treballar per això. Hem de treballar per aconseguir, com a mínim, doncs que estiguem entre un 15% i un 17%, acostar-se al que fa la Unió Europea en tot aquest tema.
També deien que no donarien llicències de noves construccions, a barris...
Però d'habitatge social, nosaltres promovem l'habitatge social, però és que s'ha de gestionar l'habitatge social de les entitats financeres. Aquests habitatges que estan buits de fa més de 2 anys, aquests habitatges són els que s'ha de fer un acord perquè cedeixin aquests habitatges per poder fer habitatge social de lloguer per joves, per gent gran i per la gent que ho necessiti.
Sobre educació, proposen la construcció d'un altre institut públic, consideren insuficient el trasllat i ampliació del Leonardo da Vinci, doncs, o construirien aquest nou institut que vostès plantejaran?
A veure, de moment s'ha de tirar endavant tot el projecte del Leonardo da Vinci. Però si nosaltres veiem que Sant Cugat avui en dia té més de 87.000 habitants, és probable que en 2 o 3 anys, i tal com creix la població, necessitem un altre recurs d'aquest tipus. Però mentre no anem cap a la independència i puguem tindre més diners per invertir, no podrem fer segons quines coses.
També es debat, sobretot, de qüestions educatives sobre les zones escolars, els mapes escolars, si hi ha d'haver-hi una única zona o dues, o abans hi havia 7. Quina és la proposta de solidaritat en aquesta qüestió d'educació de 3 anys als 12?
A veure, a través dels serveis socials existeixen els que es diu centres oberts. Aquests centres oberts són centres diurns, que molta ciutadania, molts santcugatencs, no saben que existeixen. Aquests centres atenen els nens, o sigui, els infants i els adolescents de 3 a 18 anys. Són centres diurns que fan formació i fan doncs, que aquests nanos que estan doncs, bé, en una situació que a casa doncs, bé, s'ho veuen molt cru, doncs, aquests nens els hi donen, el que he dit, assistència i formació. Aquests centres oberts són serveis públics. I són centres que existeixen a Sant Cugat i s'han de dotar de personal.
Quines són les seves propostes en matèria educativa de 0 a 3 anys? Creuen que l'oferta pública d'escola Bressol és suficient? I del seu preu, què n'opina i què creu que ha de fer l'Ajuntament, tenint en compte que és un servei 100% municipal i que no presta cap altra administració?
Miri, això no és suficient. El que s'ha de fer és un pla perquè realment totes les necessitats dels santcugatencs amb escola Bressol estigui coberta. I veiem doncs, que bé, que això és una cosa que s'ha deixat, però és una cosa que nosaltres ho portem en el programa i si entrem a l'Ajuntament el primer que farem seran aquestes mesures, perquè això és una necessitat bàsica de totes aquestes persones que han quedat desnonades i sense ocupació, perquè no saben què fer amb els fills i aquests fills estan en risc d'exclusió social. Per tant, les escoles Bressol és un punt molt important i un punt que nosaltres implementarem.
Però en crearien de noves o rebaixarien el preu? Què farien?
Nosaltres en crearíem de noves, però atenent a les circumstàncies, vull dir, evidentment s'ha de posar un preu que tothom el pugui pagar.
Proposen en matèria esportiva, canviem de qüestió, que no s'ha d'incorporar al pressupost de la regidoria d'esports l'aportació a activitats esportives professionals. Com quines? No sé si podria posar algun exemple.
Miri, nosaltres el que volem és que tothom pugui fer esport. Perquè l'esport és cultura, també. Nosaltres el que volem és que la regidoria d'esport estigui en coordinació amb altres regidories de l'Ajuntament, com per exemple la regidoria d'educació, la regidoria de salut. Per què? Perquè nosaltres volem que impulsar tot l'esport de base i volem que es descentralitzi cap als barris. Volem que tothom els veïns de Mirassol, els veïns de la Floresta, els veïns de Valldoreix, tots puguin fer esport de base. No volem pas doncs, que es prioritzi a l'esport professional, perquè primer, des de les escoles i des de les instal·lacions que hi ha a Sant Cugat, es prioritzi aquest esport de base, perquè tothom pugui fer esport.
Aquesta descentralització que comenta de les instal·lacions esportives significa que en els districtes haurien de tenir les seves pròpies instal·lacions esportives, crearien altres pavellons, per exemple?
Això de mica en mica s'ha de fer, perquè, de fet, ja l'he dit, l'esport avui en dia és una necessitat i l'esport doncs, és cultura, l'esport és salut i nosaltres volem promocionar això, però clar, ja l'he dit, progressivament.
Progressivament significa que d'aquí als propers 4 anys consideren que s'ha de construir algun pavelló nou?
No, nosaltres primer farem un decàleg per veure si realment les instal·lacions que hi ha són rendibles i a partir d'aquí llavors miraríem a veure si es poden construir més o no o abaixar el preu. Vull dir, això és en base quan tu entres a l'Ajuntament veure com està la situació i veure si és rendible o no les instal·lacions que hi ha.
El que sí que considera és que s'ha d'aprofitar més i millor el CAR que està aquí al costat per als santcugatencs, per l'esport de base. Creu que això és factible?
A veure...
Tenint en compte que és un centre del rendiment.
Sí, no. Vull dir, a veure, el CAR, bé, és un punt i a part. Vull dir, sí, és un centre del rendiment, però nosaltres posem més èmfasi a tot això que li he dit ara, més a l'esport de base i més, doncs, el que tots els santcugatencs tinguin les mateixes oportunitats per fer una pràctica de l'esport.
En qüestió cultural, quin serà el seu paper en relació a les entitats? Què creuen que han de fer aquestes?
A veure, la cultura, penso que és primordial, vull dir, la cultura... el tema de cultura, nosaltres el que farem és mantenir el pressupost de cultura i donar subvencions a aquelles entitats que promocionen la cultura tradicional i popular. La cultura és l'expressió doncs, de la nostra identitat, vull dir, dels nostres costums, de la nostra història, i per tant hem de preservar doncs, tot el que fa relació a la cultura i l'hem de potenciar. Mantindrem aquest pressupost i donarem subvencions a aquestes entitats que promocionin doncs, la cultura popular i tradicional. Després, Solidaritat té un compromís molt important amb la llengua, perquè la política de normalització lingüística, si ens pensem doncs, que la normalització lingüística ja ha arribat al seu sostre, doncs no és així. Nosaltres no tenim una plena normalització lingüística i tenim un compromís amb la nostra llengua. Nosaltres farem doncs, que, per exemple, l'Ajuntament, totes les persones que entrin en els ajuntaments per treballar, doncs farem que la llengua sigui requisit, no pas un mèrit. I promocionarem tot el català doncs, en parelles lingüístiques i que el català sigui vehicular a totes les etapes de l'ensenyament.
En matèria cultural també aposten per optimitzar els recursos existents, com el teatre auditori, per fer-lo més assequible, diuen, a tot tipus de públic. Creu encara és inaccessible el teatre auditori?
A veure... El Teatre Auditori i el Teatre La Unió han de fer programes perquè els escolars puguin anar-hi, perquè els escolars doncs bé, puguin saber de la cultura i puguin anar a qualsevol tipus d'espectacles i amb preus reduïts, perquè es tracta de que la cultura ha d'estar a l'abast de tothom. La cultura doncs, ha de tindre un model més participatiu i un model doncs, que s'adapti a tothom.
Hem de començar a acabar l'entrevista. No m'agradaria acabar-la sense preguntar-li si em pot dir el cost de la campanya electoral de Solidaritat per a aquestes municipals.
Bé, nosaltres, com som un partit municipalista, però també som partit nacional, tot el que fa referència al cost de la campanya municipal de Sant Cugat ho porten des de Nacional. Des de la secció econòmica, no? Jo no li puc dir exactament què és el que ens ha costat, però vaja, si volen saber els hi puc fer arribar, però en aquests moments no ho sé.
Estaria bé. Arran de les llistes fantasmes presentades per alguns partits en algunes ciutats, voldria saber si vostè viu a Sant Cugat, sí o no?
Sí, jo visc a Sant Cugat des de fa 8 anys i a part doncs, he tingut família visquent tota la vida aquí. O sigui que jo conec Sant Cugat des de ben petita, potser abans dels 4 anys.
I si em pot dir quantes persones de les 25 que conformen la llista de Solidaritat viuen a Sant Cugat?
Doncs mira, els primers de llista tots són de Sant Cugat. Nosaltres tenim un, podria dir, un 80% de persones de Sant Cugat, i la resta n'hi ha molt poquets que no ho són. Però vaja, això de les llistes fantasma, en política sempre s'havia dit que la llista fantasma és aquella que el seu cap de llista no és de la ciutat. En aquest sentit, jo sóc de la ciutat i me l'estimo molt, vull dir, per tant... No.
I quina previsió o quin objectiu de representació aspiren a treure el 24 de maig?
Doncs miri, nosaltres com hem treballat dur durant aquests anys aquí, perquè ja teníem projecte polític i hem assistit molt als plens i hem seguit la política local, estaríem contents per poder entrar al ple, per poder entrar al ple, però si som amb dos regidors o tres encara millor.
Maria Rosa Comelles, alcaldable per Solidaritat Catalana per la Independència, moltes gràcies per atendre a Cugat.cat i bona campanya.
Moltes gràcies i esperem que tinguem sort. Gràcies.
Les propostes dels partits que concorren a les eleccions municipals a Cugat.cat.